Bon dia, benvingudes i benvinguts amb Gel i Llimona. Soc la Lara Garcia. Torna a ser dilluns i arrenquem amb el quart programa. En primer lloc, us volem donar les gràcies per la rebuda del programa de la setmana passada i ens alegra molt doncs, que el tema us enganxés tant com a nosaltres. També volem agrair a tots els que ens heu fet preguntes per Instagram sobre la temàtica d'avui. I no oblideu seguir-nos a les xarxes socials, @gelillimona. Dit això, poseu-vos còmodes i prepareu-vos bé, perquè avui iniciem amb molta energia la prèvia a les eleccions nord-americanes de demà, dia 3 de novembre. Bon dia, Ferran. Bon dia, Bernat. Comencem?
Sí, Lara. Comencem amb més tranquil·litat i notícies. Avui ens movem 6.484 quilòmetres.
Go to the voting booth and vote early and in person.
Be a patriot. Wear a mask.
Els Estats Units d'Amèrica són una federació de 50 estats diferents que cada 4 anys elegeixen un president comú. Com que són una de les principals potències mundials, el president dels Estats Units és considerat una de les persones més poderoses de tot el planeta. La campanya electoral dura més d'un any entre les primàries del partit i les eleccions definitives. Es tracta d'un sistema bipartidista, on pràcticament tota la població vota o bé el Partit Republicà o bé el Partit Demòcrata.
Els demòcrates són el partit de Joe Biden, són liberals i de centre-esquerra, defensen l'existència d'un salari mínim i la salut pública. Basen les seves idees en els drets comunitaris. Pel que fa als impostos, consideren que qui més ingressa és qui més ha de tributar. Progressistes i defensen drets com la legalització de l'avort i el matrimoni homosexual. Els presidents demòcrates més coneguts han estat John Fitzgerald Kennedy, Bill Clinton o Barack Obama.
Els republicans, el partit de Trump, són conservadors i de dretes. Consideren que els sous s'han d'establir pel lliure mercat i la seva política es basa en els drets individuals. Estan en contra d'un sistema de salut públic, i pel que fa als impostos, defensen una mateixa taxa per a tothom, independentment de la renta. No són progressistes i s'oposen a l'abort legal i al matrimoni homosexual, i defensen les armes, entre d'altres. Alguns dels seus presidents han estat Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Richard Nixon i Donald Trump.
Demà hi ha eleccions als Estats Units. Demà, milions d'estatunidencs voten si volen que el demòcrata Joe Biden sigui el nou president, o si per contra, reelegeixen l'actual president republicà Donald Trump. Però demà no voten només això.
Doncs no. De fet, demà la gran majoria de ciutadans nord-americans tenen 4 eleccions diferents. Les presidencials, les del Senat, el Congrés i les càmeres legislatives estatals. La primera és la més coneguda, Joe Biden contra Donald Trump. Però no és una lluita per qui obté més vots, sinó per qui guanya més punts electorals. Ara m'explico. Cada estat dels Estats Units té un nombre de punts electorals en funció de la seva població. Per fer-nos una idea, Wyoming, l'estat amb menys població, que té al voltant del 500.000 d'habitants, val 3 punts electorals, mentre que Califòrnia, amb una població de més de 37 milions de persones, val 55 punts electorals.
Tots aquests punts electorals van íntegrament al candidat que guanya aquell estat. És a dir, si guanyes Califòrnia amb un sol vot més que el teu rival, guanyes els 55 punts electorals. És així. En total hi ha 538 vots electorals, però molts dels estats ja tenen un guanyador clar. És el cas de Nova York, per exemple, on sempre han guanyat els demòcrates, o Texas, on sempre han guanyat els republicans. Això es deu a l'estil de vida d'aquests estats, més urbans o més d'interior, més oberts o més tradicionals. Per tant, amb molts d'aquests punts electorals ja pràcticament decidits, la verdadera lluita es troba en només uns estats.
Per aquestes eleccions, els estats més disputats configuren dos grans cinturons. Se'ls en diu estats frontissa, perquè poden anar d'una banda a l'altra. No és clar si el guanyaran els demòcrates o els republicans, perquè no tenen una tradició d'un partit o d'un altre. El primer és el conegut com Rust Belt, cinturó oxidat o cinturó del motor. Comprèn estats que històricament basaven la seva economia en la producció de cotxes, que ara ja no es produeixen als Estats Units. Per tant, han quedat totalment endarrerits en la societat actual, i fins i tot algunes de les seves ciutats, com Detroit, s'han declarat en fallida. Són els estats de Pennsylvania, Michigan i Wisconsin, que van votar per Obama buscant solucions, però van acabar canviant a Trump el 2016.
El segon és l'anomenat Sunbelt, el cinturó del sol, que inclou els estats de Florida, Geòrgia, Texas i Arizona, situats al sud del país. En aquests estats hi ha grans comunitats de llatinoamericans. que, tot i ser de classe obrera, tendeixen a votar el Partit Republicà, ja que fugen de règims totalitaris d'esquerres. El 2016 Trump va guanyar en tots aquests estats, però aquest any sembla que els demòcrates s'hi obren pas. Malgrat que els resultats dels sondejos es mantenen molt ajustats, en alguns estats com Florida, Trump ja fa dies que ha retirat la publicitat perquè s'hi veu perdedor i centra tot el pressupost en altres estats.
També hi trobem un altre grup, els suburbs, que són les afores i no s'ha de confondre amb el significat que hem donat aquí als suburbis. Els suburbs són zones residencials de classe mitja-alta. Per explicar-ho fàcilment, seria una mica com totes les famílies de Modern Family. Aquelles cases que tenen a les afores amb jardí, allò serien el que es considera les afores. Aquestes zones van decantar-se pel Partit Demòcrata a partir del 2016, perquè es veuen més a prop d'una postura demòcrata moderada que del conservadorisme de Trump. Precisament per això, Biden està molt per davant a les enquestes. Els suburbs més rics estan conformats majoritàriament per blancs de classe alta amb estudis universitaris i poden ser molt determinants en el resultat de les eleccions, sobretot en estats com Arizona, Geòrgia, Carolina del Nord i Texas.
Com dèiem abans, els estatunidencs, a més de triar el seu nou president, hauran de prendre també tres altres grans decisions. Doncs bé, la segona es tracta d'escollir el Senat, la Cambra Alta. Els demòcrates necessiten guanyar com a mínim 4 escons per poder recuperar-ne el control i poder dur a terme projectes legislatius potents si Biden arriba a ser president. El punt de mira d'aquestes eleccions es centra en les 12 posicions senatorials que hi ha en joc, actualment controlades en la seva majoria pels republicans.
La tercera gran decisió és escollir la Cambra de Representants, la Cambra Baixa, el que coneixem com el Congrés. Aquí sí que els demòcrates van arrasar-hi les darreres eleccions i els republicans ho tenen molt difícil per intentar recuperar-la. Si guanyessin de nou els demòcrates, en funció de com d'àmplia fos la seva majoria, l'ala esquerra del partit, amb membres com l'activista i política Alexandria Ocasio-Cortez, tindrien més o menys força per exigir mesures progressistes.
I finalment, amb la quarta gran elecció es decidiran les cambres legislatives estatals. Cada estat té la seva pròpia cambra legislativa i la gran majoria també està en joc en aquestes votacions. A Texas hi ha moltíssima expectació en el resultat de les legislatives, ja que per primer cop a l'estat, si els demòcrates juguen bé les seves cartes, podrien passar a tenir-ne el control. Conseqüentment, tenir un major control a la cambra legislativa implica tenir un major control també en el disseny dels mapes de representació política, l'importantíssim gerrymandering.
Sí, el gerrymandering és un fenomen que té relació amb els districtes. Cada un dels estats té un cert nombre de districtes en funció del seu cens, igual que passa amb els punts electorals. A cada districte s'elegeix un congressista, que representa la zona a la Cambra de Representants o Congrés. Cada 10 anys s'actualitza el cens, i el nombre de districtes de l'estat canvia en funció si ha augmentat o disminuït la població. Per exemple, un estat petit que tenia 3 districtes, si en aquests 10 anys ha augmentat molt la seva població, pot passar a tenir 4 districtes. Quan passa això, el partit que té el domini de les cambres legislatives d'aquell estat en concret és el que dibuixa sobre el mapa aquests districtes, afavorint els seus propis interessos. M'explico. La darrera vegada que es va actualitzar el cens, el Partit Republicà, que no obté gairebé mai vots de la comunitat afroamericana, ajuntava en alguns estats zones afroamericanes molt grosses, que pel seu territori podrien haver tingut perfectament 2 districtes diferents, doncs les ajuntava en un únic districte, de manera que només era un congressista que perdien perquè molt probablement el guanyarien els demòcrates. En canvi, zones rurals on el Partit Republicà és més fort i sol guanyar, encara que fossin molt petites i només els hi convingués tenir un únic districte, en feien 2 districtes diferents, de manera que ho podien obtenir 2 congressistes diferents. El gerrymandering no és il·legal, però molts el consideren poc ètic i antidemocràtic. En el proper mandat, és a dir, durant els propers 4 anys, es compliran 10 anys des del darrer cens, i per tant es tornarà a actualitzar. Per això, les eleccions de demà són importantíssimes. Però tornem al més mainstream, les eleccions presidencials. Joe Biden, Donald Trump.
The damage from climate change is already here. If you have a climate denier 4 more years in the White House, why would anyone be surprised when more of America is underwater?
I'm looking up to the sky. A friend of mine said, "You know, you're the most famous man in the world." I said, "No, I'm not." "What are you talking about? Who's more famous?" I said, "Jesus Christ."
Però quins són els punts més importants dels seus dos projectes? Doncs bé, una de les victòries que s'apunta a Trump és la reducció de l'atur fins abans del començament de la crisi del coronavirus. El seu pla econòmic està més dirigit a les empreses que no pas als treballadors.
En canvi, el candidat demòcrata Joe Biden aposta per impulsar la classe mitjana. Vol reduir els impostos que ha implementat Trump i doblar el sou mínim interprofessional.
Pel que fa a la política exterior, Trump sempre ha apostat per l'America First, cosa que ha produït grans tensions amb la Xina i amb els països membres de l'OTAN. La seva aposta pels propers 4 anys és la mateixa.
Biden, en canvi, proposa mostrar els Estats Units d'Amèrica com una potència mundial que vetlla per la democràcia.
El tema de la immigració ha estat dels punts més polèmics del mandat de l'actual president americà. Recordem la construcció del mur amb Mèxic i les grans caravanes de persones provenients de molts punts de Sud-amèrica que s'havien de quedar a la frontera. Trump es mostra continuista amb aquesta política.
Biden aposta per reformar el sistema d'immigració, revertint les lleis de Trump i facilitant una via que permeti als immigrants aconseguir visats per treballar.
Si hi ha un estereotip nord-americà per excel·lència és el de les armes. Doncs bé, com Trump ha repetit més d'una vegada per Twitter, defensa la idea de la llei i l'ordre per sobre de tot. Creu que aquesta és la manera de combatre les protestes racials que es van estendre a tot el país després de la mort de George Floyd.
D'altra banda, Biden proposa l'equiparació salarial de races per acabar amb el racisme institucional i pretén impulsar els projectes policials orientats a la comunitat.
Al final de l'episodi anterior, us vam demanar que ens féssiu arribar preguntes que us interessessin o coses que volguéssiu saber sobre aquestes eleccions presidencials. Doncs bé, us volem agrair que n'hem rebut bastantes. L'Amanda, per exemple, ens pregunta quina influència tenen les xarxes socials en el resultat de les eleccions. Doncs la veritat és que molt. Però no només les xarxes socials, sinó internet en general. El doctor en psicologia per la Universitat de Harvard, Robert Epstein, afirma que Google és una empresa extremadament perillosa per a la democràcia. A través de motors de cerca, Google manipula el resultat de les nostres búsquedes. Epstein va descobrir que el 2016, quan es buscava informació com eleccions presidencials, a qui votar o candidats a eleccions, Google feia un clar biaix. Aquesta simple estratègia pot fer decidir entre un 20 i un 80% dels vots dels indecisos. Segons Epstein, Google té la clau per fer que Biden sigui president i, de fet, hi ha especulacions que això afirmen. Si voleu més informació sobre aquest tema que és realment interessant, el No pot ser de TV3 en van fer un capítol. Es diu Hackeig a la democràcia i el podreu trobar a TV3 a la carta.
L'Arnau ens feia aquesta pregunta. En les passades eleccions, Trump partia amb un lleuger desavantatge sobre Clinton, que era la favorita de les enquestes. Creieu que en aquestes properes eleccions, amb Biden per sobre les enquestes, Trump pot tornar a sorprendre tothom i endur-se de nou la victòria? Jo he aprofitat la pregunta de l'Arnau per mullar-me i fer prediccions. Primer de tot vull dir que és totalment cert el que diu sobre Hillary Clinton, però aquest cop els sondejos són diferents. Fa 4 anys, Clinton sortia guanyadora per la mínima en forces estats on va acabar guanyant Trump. Ara, Biden surt guanyant en els sondejos a diversos estats, però per més de 10 punts. És bastant complicat que enquestes amb molt de prestigi s'equivoquin de tant, però això no vol dir que Trump no pugui guanyar. Al cap i a la fi, el resultat depèn del nombre d'estats que guanyi i els seus punts, indiferentment de si ho fa per la mínima o de pallissa. Si m'he d'arriscar, crec que Biden guanyarà molt clarament en nombre de vots, però estarà més ajustat en punts electorals. Però sí, crec que serà el futur president i, de fet, la Vanguardia li otorga el 94% de les possibilitats. Responent a la pregunta, pot sorprendre Trump? Sí, per suposat, però hauria de capgirar uns sondejos que li donen molt pitjor resultat que el que li donaven els del 2016.
La Júlia ens pregunta, creieu que les eleccions poden ser un frau? Doncs mira, Júlia, és evident que la comptabilització de milions i milions de vots potser no és exacta, tot i que hauria de ser-ho. Bé, el cas més sonat als Estats Units es remunta a les eleccions del 2000, on el republicà Bush va guanyar l'estat de Florida i això va fer que fos el president per poc més de 320 vots. S'especula que hi havia butlletes fraudulentes, tot i que mai s'ha arribat a saber del cert. També és important aquí parlar sobre el cas de Cambridge Analytica, que ha causat un enorme escàndol aquests últims anys arrel d'una investigació periodística que va destapar que s'havien utilitzat dades d'usuaris de Facebook il·legalment per manipular les darreres eleccions. Tot i aquests casos, les eleccions dels Estats Units són de les més transparents del món i entitats com Transparència Electoral vetllen perquè no hi hagi cap mena de frau.
El Pau pregunta, per què els demòcrates no aposten per un candidat trencador com Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez? Bé, per vèncer Trump, el partit ha apostat per un candidat menys extremista. Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez són molt populars dins dels demòcrates perquè plantegen grans mesures per frenar el canvi climàtic o lluitar contra la pobresa i racisme, però difícilment obtindrien vots de republicans o gent de més de centre. En canvi, Joe Biden, més conservador i de centre, pot obtenir vots de republicans que no se sentin identificats amb Trump. Per això va guanyar les primàries, perquè molta gent li veia més futur contra el president actual.
També el Pau ens pregunta per què ningú del Partit Republicà proposa alternatives a Trump. Doncs bé, és simplement per la cultura de la reelecció. Als Estats Units és pràcticament segur que el president serà presentat a la reelecció, a no ser que sigui cessat. És molt difícil que el partit canviï de candidat al cap de 4 anys.
Doncs el Pau també pregunta quin és el perfil del votant demòcrata i quin és el perfil del votant republicà. Bé, no podem fer un estereotip exacte perquè en un estat tan gran com els Estats Units d'Amèrica la diversitat és altíssima. El que sí que podem dir és que dins dels votants republicans hi ha la població d'alt nivell econòmic, però clar, també hi ha molta població de zones rurals amb pocs estudis. El vot demòcrata, per contra, sol ser major a les grans ciutats i té el suport de la gran majoria de la comunitat African American.
També ens preguntava, com funcionen les dues cambres americanes? Bé, les dues cambres, Congrés i Senat, es situen en un sol edifici, el Capitoli. Al Congrés hi ha un representant de cada districte, no de cada estat, sinó de cada districte, de manera que els estats amb més districtes tenen més representants. Aquests congressistes s'encarreguen bàsicament d'aprovar les lleis que proposa el govern, encara que també poden proposar-ne. El Senat només té 100 membres, dos per cada estat, de manera que tots els estats, independentment de la seva població, tenen la mateixa representació. El Senat té atribucions específiques, per exemple, en acords internacionals o en definir el Tribunal Suprem, matèries en què aprova o denega les propostes que fa el president.
Per exemple, aquesta última setmana el Senat, de majoria republicana, ha aprovat la candidata Amy Coney Barrett al Tribunal Suprem de Justícia. Es tracta d'una jutgessa conservadora, contrària a l'avortament i molt extremista en qüestió dels drets civils. Substitueix a la difunta Ruth Bader Ginsburg, jutgessa, prodemòcrata i icona del feminisme americà. A més, com que el càrrec és vitalici, és a dir, dura per tota la vida, el Senat ha constituït una majoria de jutges conservadors que durarà dècades.
L'Aleix ens pregunta quins són els principals temes amb els que cada candidat busca guanyar vots. Doncs bé, Donald Trump espera haver convençut els ciutadans amb els seus 4 anys de mandat, ja que la campanya és molt continuista del que ja està fent. Aposta de nou per ser la primera potència mundial i es recolza en les seves reformes per reduir l'atur. Biden, en canvi, busca guanyar vots a través de l'oposició a Trump. Es presenta com una alternativa al que, segons ell, han estat 4 anys de reducció de drets.
La Judit ens pregunta quina és la importància del vicepresident i quines tasques té o com es tria. El vicepresident, en principi, és la mà dreta del president, però a la pràctica no és així. Els Estats Units són tan grans que sovint s'escull un vicepresident que complementi el president, tant per a governar com per a guanyar les eleccions. La majoria dels cops és un dels altres candidats que s'havia presentat a les primàries i que les ha acabat perdent. Aquest cop, Biden compta amb Kamala Harris, que va quedar tercera a les primàries. Trump compta amb Mike Pence, que ja és l'actual vicepresident del país.
I finalment, la Judit vol saber quines són les nostres prediccions. Doncs bé, començo jo. Jo considero que guanyarà Biden. Crec que estarà molt ajustat, però que aquesta vegada s'han donat la victòria als demòcrates. Gràcies a les votacions amb molta gent jove que abans no votava. Les eleccions nord-americanes sabem que històricament no han tingut una participació altíssima, però aquest any, a causa de tot el que ha passat, per exemple, amb el moviment de Black Lives Matter, els joves, sobretot, s'estan mobilitzant molt per fer fora Trump.
La veritat, Lara, és que jo penso el mateix. La situació socioeconòmica actual és molt diferent a la de fa 4 anys, i jo penso que el país demana un canvi. Això sí, crec que la diferència serà menys de la de 12 punts que apunten els sondejos.
Doncs jo diré més. Triple victòria demòcrata. Al Senat, al Congrés i a la presidència. Però això ho veurem demà. Nosaltres marxem abans que es desfaci el gel. Gràcies per escoltar-nos. Fins dilluns que ve. Això ha estat Amb Gel i Llimona.